Radio Vida.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El concurs de castells és una qüestió que sempre està de debat. Com es podria reduir la durada? La taula de puntuacions podria ser més senzilla? O cal modificar altres aspectes del seu funcionament? Són qüestions que sempre estan a l'aire. Per intentar donar resposta a aquestes preguntes, s'ha presentat l'estudi Proposta per millorar el concurs de castells i la taula de puntuacions. I per conèixer una mica quin és el resultat d'aquesta anàlisi, anem a Canal 20 Ràdio Lèrdola, on ens espera la Fanny Bíbar.
Tot just fa una setmana, dimecres passat, es va presentar un estudi que proposa redefinir el concurs de castells amb una bateria de mesures. I avui, per parlar-ne, ens acompanya aquí el Penedès en xarxa, el vilafranquí Carles Esteve. Bon dia.
Bon dia.
Tot just fa una setmana d'aquesta presentació. Sí. Ja l'hem paït una mica?
Sobretot el que hem paït és el treball de més d'un any d'elaborar-lo, que ens ha portat realment molta feina, molt a gust l'hem fet, però ens ha portat molt, i per tant una descàrrega emocional ja poder-lo presentar. I el que hem de dir és que amb una bona rebuda, tant el dia de la presentació, la repercussió als mitjans, com després el feedback que estem rebent de la gent que la pugui llegir o mirar-se'l com a mínim en diagonal, perquè són 100 pàgines d'estudi que fins i tot a mi de vegades se'm fa feixuc.
Sí, que potser encara no s'ha pogut allò entrar en detall. Mm-hmm. Com comentaves que fa un any que hi esteu treballant, però com neix aquest treball? Com neix
sí,
aquest estudi?
La CEPAC, que és una entitat independent que promou l'estudi del fet casteller, cada any convoca una sèrie de premis i d'ajuts de cara a la investigació. I en aquest cas també s'hi ha sumat la Universitat Rovira i Virgili a través de la Càtedra de Castells i van convocar, sota aquest títol de la millora del concurs de castells, un ajut per si es volien presentar equips. S'hi van presentar una sèrie d'equips, nosaltres vam ser el guanyador, en aquest cas amb el Pau Ricomà i l'Enric Güell, i vam optar-hi, val a dir que va ser una miqueta no accidental, però sí que cap dels tres teníem la intenció gairebé de fer-ho per separat.
Sí.
I va ser una mica parlant les coses de que vam veure que, home, sol no, però sí som diversos. I crec que ha estat part de l'èxit, si em puc dir èxit, sí. Si em permeteu la immodèstia en aquest cas, perquè un de Tarragona, un de Vilafranca i un de Valls, no? Sembla buscat expressament,
sí.
És casual.
És totalment casual, això, eh?
I després els perfils també són diferents, eh? El Pau Ricomà, si el president d'una de les colles més grans del país, l'Enric Güell no ha estat casteller, i en aquest cas sí que està casteller i periodista casteller. A més, per currículums professionals, el Pau és polític, jo he estat més un tècnic, i l'Enric és científic. O sigui que...
Així que heu creat com l'equip perfecte, eh?
No sé si perfecte, però que hem encaixat perfectament.
No havíeu treballat abans?
No, de fet, amb l'Enric ho vaig conèixer a través d'això. Amb el Pau no, ja ens coneixíem. Però, diguéssim, ara, a més de ser companys, ara som amics. Vull dir que hem teixit una relació important al llarg d'aquest any.
Com comentaves, tot un any, i com ho heu fet per treballar? En què us heu basat?
Per sort, això anys enrere hauria sigut molt difícil, i ara via telemàtica es poden fer moltes reunions, les eines ofimàtiques permet compartir documents, després la intel·ligència artificial. Han tingut aquí la gran sort de l'Enric Güell, que és generacionalment més jove que nosaltres, que el Pau i jo, i que a més domina aquesta tecnologia, les noves, les TIC, no?
Sí.
I a través de la intel·ligència artificial han pogut resoldre aspectes com, per exemple, estudiar 165.000 resultats castellers i establir una combinatòria de 27.000. O sigui, una combinació de tres castells, que és el que el concurs puntuen, de 27.000 combinatòries. Això, clar, fet amb oli i paper, ja us ho podeu imaginar. Amb ordinador ja és complexa, programal, però gràcies a les noves tecnologies i sobretot a la capacitat que ens ha portat generacionalment i a nivell científic a l'Enric Güell, hem pogut arribar a conclusions que jo crec que el més important, o sigui, el treball d'aquest any ha estat allò com Itaca, no? El viatge l'hem gaudit, de vegades hem arribat a ports tancats, de vegades a ports que no hi havia res,
no hi havia...
i de vegades a conclusions importants. Però tot això requereix un treball, la investigació és tot això. I, però gràcies a la tecnologia, diguéssim, nova, ens ha permès avançar segurament el que hagués estat un treball d'anys.
Comentaves, arribar a ports que sí que us han aportat a conclusions. Déu-n'hi-do, no?, la quantitat de propostes, no?, que recull aquest estudi.
Sí, és una bateria, perquè en principi el concurs de Castells ens havia marcat des de bon inici que no tenia a ser la revisió de la taula de punts, que segurament és el més suculent, el més cridaner, que calia, i realment és de les coses importants que calia fer, però que també hi havia altres aspectes. No és una esmena a la totalitat, això d'entrada, perquè hi ha aspectes a millorar el concurs en tots els àmbits. És una festa tan gran, un esdeveniment tan gran, que es podrien millorar qualsevol cosa, de si s'han de vendre begudes amb alcohol o no dins del... Però hi ha qüestions que potser és més l'organització, que coneix també els intríngulis de patrocinadors, i en alguns aspectes no ens hi han posat, que ho haguéssim pogut fer, també, i de fet, per què no? Podem fer alguna aportació nova, no?
Exacte, no? Ampliar-ho.
Però en termes generals, conceptuals, ens agrada més treballar amb això que no pas anar amb això. Doncs, si s'han de regalar entrades a totes les colles castelleres del món, del país, perquè puguin estar representades almenys a la grada. En aquests aspectes no hi hem entrat, que ho podíem haver fet, sinó en temes més conceptuals. L'altre hi ha l'organització, creiem que és prou sobirana per poder decidir.
Un dels aspectes, una de les grans propostes que presenta aquest estudi és el de modificar el sistema de punts.
Sí, aquest, bàsicament perquè és recurrent, perquè és que des de l'any 32, dels primers concursos fins ara, s'ha anat canviant. I s'ha anat canviant per intuïció. No teníem la big data que tenim ara, la informació que ara disposem, no? Vull dir, no és que ara hàgim descobert una cosa que abans no es podia descobrir, sinó que ara tenim eines per avançar més ràpid. I per tancar certs debats, el món casteller... L'any 32, de fet, hi havia castells que valien els mateixos punts, cosa que ara cada castell tenia la seva pròpia puntuació. Vam entendre que una manera era simplificar. Hem passat a tindre un catàleg de castells enorme, i si cadascun ha de tenir puntuacions, és molt difícil de que tot això quadri. No? Es donen paradoxes ja amb l'actual, la vigent.
Sí.
Per tant, calia simplificar-ho, bàsicament, per al funcionament del concurs i també perquè la gent que no hi entén de castells o que simplement s'interessa d'una forma més d'usuari, li fos més fàcil, perquè realment utilitzar la calculadora... Jo, per exemple, jo que sóc un seguidor que dedico més hores de les que s'haurien de dedicar a tot això, segurament, de vegades haig d'agafar la calculadora. I és incomprensible dels que potser ho tenim més per la mà que encara tinguem d'utilitzar la calculadora. No? I hem intentat evitar això.
Modificar aquest sistema de punts, això també afavoreix a les estratègies?
Les canvia. Agrupar, per entendre's molt ràpidament, perquè així els oients es puguin escoltar. Fins ara, els castells de 10 amb forra i manilles o els castells desforrats, nets o sense forra, 4 de 9 sense forra o la torre de 8 sense forra, doncs han anat alterant la seva puntuació. Hi ha concursos que valien més els nets que els emmanillats i al contrari. I tot això era per les sensacions o pel que la gent podia veure al carrer i comptava, mira, se'n fan molts d'aquests, potser és molt fàcil això, no? I anaves canviant amunt i avall. I ara hem intentat fer-ho a nivell estadístic i empíric i demostrant amb unes dades què passa i per què passa, per dir, arribar a la conclusió de que potser són molt semblants i potser poden puntuar igual, el mateix. El problema és que quan tu puntues igual una cosa, què passa? Poden haver empats. I això en món casteller, que és un món competitiu, el dels empats no agrada, no? Perquè sempre vol un saber que ho ha fet millor que l'altre. No?
Sí.
I això a plaça, una cosa que ja passa a plaça, quan hi ha dues votacions molt similars, que un a l'altre li acaba retraient, sí, però és que jo he fet això que tu no fas. O això he fet una cosa que feia 10 anys que no es feia. Doncs intentar buscar aquesta lògica, com es pot aplicar amb les matemàtiques. I crec que ho hem trobat, que és l'índex castellístic. Novament amb l'Enric Güell hem trobat un sistema que aquests castells que estan al mateix calaix, ara haurien d'entendre que hi ha una sèrie de calaixos amb punts, i els castells van a parar aquests calaixos. No són els castells que tenen punts, sinó els calaixos tenen punts.
Exacte.
Els castells de gamma bàsica, els castells de gamma mitjana i els castells de gamma alta. I en diverses categories. Castells de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Això crec que fins aquí és molt fàcil d'entendre.
Sí.
I els castells els siguem en cada calaix. Calaix dels mitjons, el calaix de les samarretes i el calaix de la roba interior, per entendre's, no? Doncs aquests calaixos és important el que valen els punts, no tant els castells. Però què passa quan obrim el calaix i veiem diversos castells?
Hi ha més d'una dins.
Doncs llavors mirem l'estadística. Per entendre's, ara en què moment crec que tothom considerarà que el 4 de Montfort Romanilles, d'aquests castells que dèiem abans, és el més infreqüent, el que fa menys colles i el que costa més de veure. Doncs aquest, ara en aquest moment, seria el castell que podria desempatar. D'aquí 4 anys no ho sabem. Potser d'aquí 4 anys desempatarà la Torre de Vuit sense folre, perquè resulta que no hi haurà manera de descarregar-se. No? Doncs potser d'aquí 4 anys, el concurs llavors, això es pot revisar sense tocar els punts i que aquell concurs, sabent-ho prèviament, perquè tot això es publica abans, que la gent sàpiga que en cas d'empat, o que hagi fet aquest castell, diguéssim, poc freqüent, és el que s'emporta.
Cap on es decantarà la balança, no?
Això sempre els que tenen la necessitat de desempatar. Jo no en tinc de necessitat de desempatar. Jo quan veig una actuació similar, penso que ho han fet totes dues molt bé. Llavors, doncs mira, què m'agradarà més, perquè tal cosa, no? Perquè fa 5 anys que no ho veia i ara m'ha fet il·lusió tornar-lo a veure, per entendre's, eh?
I una altra de les propostes que es fa en aquest cas d'empat que just comentaves, no, era el fet de que s'hagi hagut de descarregar com a mínim un castell.
Sí, això és en general per totes les colles. L'any 18, crec que recordar ara, parlo de memòria, perdoneu-me, si un moment, no sé si és el 18 o el 16, però sé que era el 18, ja es va aprovar una norma en què deia que només es puntuava un castell carregat. Per què? Per intentar que les colles asseguressin més. En aquest cop es rebaixa aquesta norma que va ser aplicada i abolida i que almenys es descarregui un. És un tema, jo crec, de seguretat, d'imatge també del concurs. Guanyar un concurs amb 3 caigudes, crec que no és una bona imatge. O sigui, a mi m'agradaria veure la imatge, el Telenotícies de l'endemà, o Penedès Televisió, doncs de la colla celebrant la victòria amb la gent sobre la pinya abraçant-se, no?
Exacte, seria la imatge, no?
Clar, si són 3 castells carregats, és molt difícil de celebrar això, no? Això ho entendrà tothom. Per tant, demanar que de 4 rondes que pot tenir el concurs, no? Aquesta és la proposta de Miquel Ensem, almenys es descarregui un, crec que no és massa. I jo crec que Ensem, el públic, a més el que espera. Quan va a un espectacle, espera veure que es descarreguin els castells. Els castells hauríem de caure sempre per accident. Jo crec que hi ha una diferència entre la possibilitat i la probabilitat, no? Sempre és possible que caiguin, però s'hauria de mirar que no sigui probable que caiguin. Per tant, demanar un de descarregat, que de fet no recordo cap concurs que s'hagi guanyat amb 3 carregats, eh? Podria passar, però hi plantegem això. Creiem que això també farà que les colles hagin de canviar aquesta estratègia i vagin a assegurar.
I comentaves el tema de les rondes. El darrer concurs de castells va durar més de 7 hores.
Sí.
Una altra de les propostes és reduir, doncs, aquesta durada, no?
Sí, i aquí sí que hem de dir que és la proposta que fem és potser el mal menor. No hi ha solució per la durada, a no ser que sigui dràstica. I aquí diu treure colles. L'esperit del concurs és la de com més colles millor. Actualment hi participen 42, o en un casteller n'hi ha 100. Menys de la meitat de les colles participen al concurs, eh? Això ho tinguem en compte. Si traiem colles,
encara més.
Jo diria que volem dir que és l'espectacle més gran del món casteller, potser cada cop serà l'espectacle més espectacular, però més petit, no? O sigui, ja tenim un Sant Fèlix on hi van 4 colles i veiem el màxim, no? Concurs potser no ha de semblar-se a un Sant Fèlix, ha de ser una altra cosa. Després, qüestions que es podrien també plantejar és elevar el nivell dels castells per actuar en solitari, no? O sigui, hi ha rondes conjuntes, però què ens trobem aquí? Diverses colles tirant castells de 9 on l'efectivitat de descarregar aquests castells és menor que les de 8. O sigui, els castells de 9 costen més de descarregar que els de 8. Per tant, això vol dir assumir que possiblement cauran més. Això s'hauria de veure com es reforça el tema sanitari i després també a nivell d'imatge, si això és assumible. El darrer concurs recordo una ronda de 5 castells de 8 que em van caure 3 dels 5. La imatge, jo estava a la zona de premsa, havien companys de la premsa internacional que estaven amb la cara desencaixada. Va caure un 5 de 8, un 7 de 8 i una torre de 8 en folre, gairebé un darrere l'altre, que van requerir assistència mèdica.
Això també, clar.
Llavors, això crec que és un problema, si elevem el llistó. Llavors, una de les solucions que és traumàtica és reduir una ronda. Clar, treus una possibilitat a les colles, sí que és veritat que en tens 4 per fer 3 castells. Novament, hauràs d'assegurar molt, perquè, clar, si falles amb un castell, els altres ja no pots fallar. Potser també això tindrà a favor de no veure tantes caigudes. Potser, clar, això també determinarà el seny de les colles, no? Perquè si millor volen guanyar, llavors estaran obligades a tirar una cosa impensable.
Exacte.
Però, en principi, jo crec que és a fi de bé.
Això era també el que comentaves, d'agrupar en funció de la dificultat, no, també?
Sí, clar, els castells aniran agrupats amb aquests calaixos, llavors, per tant, si vols guanyar, t'has de jugar amb una gamma de castells. Si redueixen el nombre de rondes, també fa més difícil. Potser, doncs, sobre... Pensem una cosa, el concurs, realment el que es va és a guanyar, diguéssim, eh?
Sí.
Hi ha altres diades per fer la millor actuació de la colla o de la història. Eh? Vull dir, tu, parlant en plata, tu pots acabar guanyant. No ho desitjo, però pots arribar guanyant amb un tercer castell petit. Però si et dona els suficients punts per guanyar el que és segon, ja n'hi ha prou. I això ho hem vist, al llarg de la història, que ha passat, que alguna colla ha fet un castell que dius, home, això no...
Amb això guanyaràs?
Això, doncs sí, perquè en definitiva el concurs el que es va fer és a guanyar.
I ara heu fet aquesta presentació, sí. Heu fet tota aquesta feina de recerca durant tot un any... Què passa amb tot això? Quin ús se'n farà de tot això?
Això ara, en principi, la CEPAC, la Universitat Rovira i Virgili, ho ficarà a disposició de l'organització. Jo entenc que s'ho estudiaran, s'ho miraran. Suposo que hi ha alguna cosa de les que han fet que els hi agradarà. I suposo que alguna de les coses que han proposat la veuran bé d'aplicar-la. Hi ha un consell assessor que n'haurà de parlar, la pròpia organització haurà de valorar-ho, no? Suposo que es parlarà amb les colles. Nosaltres ho hem fet un treball participatiu. Hem parlat amb 19 persones de 19 colles que han fet castells de nou i hem tingut un feedback positiu, no? Ara, aquí caldrà veure tot això, quin recorregut té. Jo tinc esperances de que sí, però en tot cas, si no queda aquest treball sobre la taula, que no vol dir que d'immediat s'hagi d'aplicar, sinó que ja és una reflexió en base científica de cap on ha d'anar un casteller, o menys com ha d'anar el concurs. Per tant, jo entenc que sí que servirà d'alguna cosa.
Comentaves aquestes 19 persones amb les quals heu parlat durant el temps de fer aquest estudi, i ara, quin feedback, fa una setmana que s'ha presentat, quin és el feedback que heu tingut?
Doncs, de veritat, molt positiu. D'entrada, hem d'agrair molt, primer, la convocatòria, els ajuts i tot plegat d'haver-ho fet possible, però també els mitjans de comunicació, que estan tenint una resposta, de veritat, molt positiva. Ens agrada que els mitjans us en feu ressò, perquè, evidentment, sense que això traspassi a l'opinió castellera, no té massa més recorregut que el que podrien tomar l'organització. Per tant, que els mitjans en feu ressò ja és una qüestió positiva. El dia de la presentació, més d'un centenar de persones presents, representant bona part del món casteller, totes les intervencions que va haver-hi al final eren en positiu. Algunes matisaven, però que podíem aclarir ràpidament, i alguna aportació que fins i tot creiem que es podria afegir, el que ha fet, vull dir, que van aparèixer coses interessants. I a posteriori, el que hem pogut veure a les xarxes socials, que ja saps de quina manera són, o l'altre dia que va haver-hi la nit de castells, vam poder veure la majoria de gent en positiu. Sempre hi ha algú que no ho ha entès, alguna cosa, i ho has de tornar a explicar, o alguna cosa que no ho veuen clara perquè ells pensen, doncs, d'una forma rotunda, no? Vull dir, hi ha gent que pensa que els carregats no haurien de puntuar-se, i hi ha gent que no entén com un castell carregat no es pot puntuar, no?
Les dues vessants, no?
Exacte. Per tant, vull dir, sempre hi haurà el que no ho veurà tot bé. Però, en general, estem molt contents, l'equip redactor, perquè pensem que ha sortit una bona cosa i la gent ho està valorant així.
I ara m'agradaria fer-te una pregunta. Haguessin canviat els resultats del passat concurs d'haver-se introduït aquests criteris que proposeu vosaltres?
De la taula de punts, no. De la taula de punts, no. Evidentment, hi ha altres efectes. Per exemple, també és veritat que a toro passat és difícil. Una norma, els participants juguen amb les normes que hi ha en el moment, no? És difícil de preveure què hagués passat d'una altra manera, perquè potser l'estratègia hagués canviat. El que sí que hagués canviat és que aquest cop es va jugar 5 rondes i, en canvi, jugant a 4, segurament algun castell que es va provar entremig hagués estat un altre. Però a nivell de puntuacions, si ara apretéssim un botó i diéssim apliquem això, exactament el mateix, com a mínim, dels 5 primeres classificades.
Sí.
Després, entre la resta de colles, hi ha algun canvi de posició 1 o 2 amunt, i això sí, hi ha algun canvi que es pot produir des de les actuacions incompletes. O sigui, una colla que només faci 2 castells, amb aquesta nova puntuació queda més penalitzat. Abans, una colla feia 2 castells i podia quedar un lloc més amunt. Haurà de buscar un tercer castell, encara que sigui més menor, per conservar aquesta posició que ocupava ara. Diria que no són canvis traumàtics. I a nivell d'efectes, no d'aquest concurs, mirat fins l'any 2000 tirant enrere, cap entre els guanyadors del concurs i cap entre les 5 primeres posicions, així de forma significativa.
Per tant, són canvis que... que es podrien aplicar sense massa modificacions, no?
Sí, jo sempre he pensat que si una cosa es simplifica i dona el mateix resultat, és millor, no? Que una cosa més... De fet, mira, ara, per exemple, ara ja ho puc fer jo, de dir que el concurs es guanya amb 66-67 punts. Em costa molt dir com es guanyava fins ara el concurs. O sigui que el màxim que una colla podria fer amb la nova taula de puntuació seria 75 punts. El concurs aquest passat es va guanyar amb 66. Això també et serveix per saber on estem, no? Vull dir, o sigui que rebaixar el número de punts, simplificar-ho, sí, jo crec que ho farà més entenedor.
Moltes gràcies,
a vosaltres,
Carles Esteve, per acompanyar-nos avui aquest matí aquí al Penedès en Xarxa per presentar aquests resultats d'aquest estudi que es va presentar tot just fa una setmana. Es preveu alguna presentació més o amb aquesta ja...?
On ens requereixi. Anirem a explicar-ho els cops que... Jo crec que la gent ho ha de pair una miqueta, però on ens demanin, anirem. Sí que s'ha parlat d'alguna cosa a Valls, a Vilafranca crec que hi ha alguna cosa també. On ens demanin, allà anirem.
Per tant, estarem atents a veure on seran aquestes properes presentacions per continuar coneixent quin és el camí, no, que pren aquest estudi que heu estat realitzant durant aquest any. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Sóc petit, però sóc valent i tinc més rauxa que no pas seny. La tremolo, m'enfilo sense por, el meu desig és tocar el cel. Bufen gralles, aixordant...
Que soni la gralla, tocarem el cel amb Fa Erika i aquest petit però valent que ens portarà el flash informatiu de 11:15.
Segur que també ho vols, el sentiment és el mateix.
Penedès en Xarxa. Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15.
Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El Servei d'Acció Climàtica de Sant Sadurní i les ADF treballen per evitar abocaments als entorns naturals. L'ADF de Sant Sadurní, en col·laboració amb el Servei d'Acció Climàtica de l'Ajuntament, ha netejat els darrers dies un abocament d'escombraries recurrent i hi ha plantat alzines per evitar que s'hi torni a llançar brossa, runa, restes de plantacions de marihuana i altres deixalles. Els abocaments incontrolats i il·legals proliferen sovint a diverses zones naturals del municipi i, malgrat el cost i l'esforç de netejar-los, sovint tornen a aparèixer al cap de pocs dies. La policia local recorda que si identifica alguna persona o empresa abocant deixalles fora dels llocs previstos, se'ls aplicarà la sanció corresponent a l'ordenança de civisme. La Societat de Llatger rep una subvenció de la Diputació de Barcelona. Ha estat un total de 5.800 euros per l'arranjament de l'embocadura de l'escenari. La Societat Cultural i Recreativa de Llatger va rebre una subvenció de la Diputació de Tarragona en el marc de la convocatòria de 2024 de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals per import de més de 5.800 euros per l'arranjament de l'embocadura de l'escenari, que té un pressupost total de 9.700. La societat va fer el passat mes d'octubre una primera fase de l'actuació total, canviant el taló de l'escenari, amb un cost de prop de 3.000 euros. Cineclub Vilafranca organitza un cicle d'homenatge a David Lynch. Cineclub Vilafranca ha organitzat un cicle de pel·lícules de David Lynch, un dels noms més trencadors de la història del cinema, que va morir el passat 15 de gener als 78 anys. El cicle es durà a terme durant el mes de febrer i inclou la projecció al Kubrick Cinema de tres títols de l'extensa filmografia del director nord-americà: Carretera Perdida, Mulholland Drive i Una Història Verdadera. El cicle l'obrirà el divendres 7 de febrer a les 8 del vespre al thriller psicològic Carretera Perdida del 1997. Mulholland Drive del 2001, que va rebre el premi a la millor direcció al Festival de Cannes, es podrà veure el dissabte 8 de febrer a 5:45 de la tarda. La proposta que tancarà el cicle serà Una Història Verdadera del 1999, una road movie basada en fets reals que es podrà veure el diumenge 9 de febrer a 6:00 de la tarda. Totes les pel·lícules es projectaran en versió original subtitulada al castellà. I acabem parlant-vos de la matinal de resistència BTT a Sant Martí. El diumenge al matí es va celebrar al bosc de Calquim la quarta cursa de la hivernal de resistència BTT 2025. Els corredors competien per parelles i s'anaven rellevant a cada volta, en un circuit amb força desnivells. La parella formada per Arnau Font i Llibert Mill s'imposava amb molta autoritat, completant les 20 voltes del recorregut amb un temps de 2 hores, 6 minuts i 10 segons. La cursa va estar organitzada per Cicles Catalunya i va comptar amb el suport de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca. L'alcaldessa Sònia Jansà i el regidor Xavier Bravos van ser els encarregats de lliurar els premis.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Ahir, el tema de la setmana, vam estar parlant del xató i de les xatonades que se celebraran aquest febrer i març a Cunit, Calafell, Sitges, el Vendrell o Vilafranca. Es tracta d'una recepta molt senzilla i típica i d'un plat lleuger i alhora intens, contundent. Avui, amb la nostra gent gran, volem reivindicar el xató. Volem preguntar-los si els agrada o no. s'hi acostumen a fer la ruta del xató per diferents restaurants o si van a alguna xatonada popular, s'hi acostumen a demanar aquest plat típic quan mengen fora o fins i tot si el fan a casa aquests mesos d'hivern. Comencem tertúlia amb la nostra gent gran anant fins als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem aquesta tertúlia amb la Júlia Brix. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, bon dia.
Júlia, tu segur que fas xató a casa.
Sí, sí, segur.
Veus?
Segur.
Jo sé que ets cuinetes.
Segur cuinetes. I faig xatonades, eh? Vull dir que em trobo amb amics, em trobo... I el faig, sí, sí.
I com el fas? Quina és la teva recepta?
Bueno, la meva recepta és la que feia la meva àvia, la normal. L'única cosa que varia és que la meva àvia anava amb el morter i picava així, mm-hmm. I jo ho faig amb la Thermomix. Perquè és clar...
És modernitzat, eh?
Bueno, és que passa que quan fas la xatonada no ho fas per 4 o per 5 mm-hmm. persones, sinó que ens trobem colles de 12, 15, fins a 20 persones i quan toca fer xató, fins a inclús alguna altra casa que fan el xató i em demana que la salsa la faci jo.
La salsa, que és el secret del
sí.
xató,
sí.
Té algun secret la teva? Perquè ahir bueno, parlàvem, tu que
sí,
escoltes ràdio,
sí,
parlàvem
sí, jo
de
vaig
la galeta,
escoltar,
de
sí.
la galeta Maria, sí, sí no.
No, jo galeta no, renuncio a la galeta, eh? No, perquè cantona, jo poso pa fregit. Mm-hmm. L'única cosa que jo poso als alls, primer de tot agafo ceba tendra, depèn de la quantitat que em posi, ceba tendra, i la faig al forn, junt amb grans d'all. I n'hi ha que hi posen tomàquet, n'hi ha que no. Mira, això depèn, perquè més aviat el tomàquet és pel romesco, que és una salsa bastant semblant a la dels calçots. Però amb els calçots jo no n'hi poso de tomàquet, eh? La cosa estrella és l'anyora. L'anyora que la poso un remull i després trec la carn i que ja em venen preparades, però jo prefereixo... sapiguer la quantitat que n'hi poso, eh? I llavors, sí, ametlles, avellanes, sobretot avellanes, el pa fregidet amb l'oli, el vinagre, l'oli, la sal, tot això. I all fred, all, si pot ser tendre, els alls que hi poso dintre, si trobo alls tendres, hi poso tendres, perquè els altres que faig al forn ja són els grans normals, eh? Mm-hmm. I les quantitats, doncs, són més o menys la que...
A ull.
A ull, però, bueno, se sap, eh? Vull dir que no. I el vinagre, també, hi ha gent que li agrada més el vinagre, hi ha gent que no tant, doncs llavors en poses més o menys. I queda molt bona, la veritat, que queda molt bona.
Segur
I
que
llavors,
sí.
Això sí, el bacallà, les anxoves, si poses tonyina, les olives negres, l'escarola, tot això, bueno, lo bàsic, ja està.
Doncs gràcies, Júlia, per compartir la recepta. Anem a buscar més opinions. Fins a Domenys Ràdio, on estan a punt la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell, acompanyades de la Laia Batlle. Bon dia a totes.
Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, ja ho veieu, Eulàlia, Conxita, avui parlem de xató i m'agradaria preguntar-vos si és un plat que feu o que acostumeu a menjar.
Sí que, sí que el menjo ara. Sovint no el faig i més ara que no cuino. Però sí que m'agrada. Nosaltres en fèiem a casa, en fèiem... I ens ajuntàvem també moltíssima gent. I la salsa, doncs, més o menys com ha dit la Júlia, poca diferència. Sortia també ben bona. Mm-hmm. Ara ja no faig.
Però en menges, algunes vegades.
Sempre que puc.
Sempre que pots, eh? Molt bé, Eulàlia.
Bueno, jo... A mi m'agrada molt el xató i en fem, i en faig, vaja. Però tinc amb el bacallà, la truita, tot això ho sé fer, l'escarola, el bacallà, la truita de fesols, la botifarra, hi poso, i tonyina, i anxoves, i olives... No negres, a mi no m'agraden les negres, hi poso arbequines. Però la salsa, jo, com que ja ho he dit moltes vegades, lo de cuinar a mi em rellisca tot plegat, em venen una que es diu, diré el nom, Ferrer, i amb un pot d'aquells, vull dir, ja faig. I llavors posem aquella salsa i no és pas dolenta. Si som més colla, doncs el vaig a buscar a Calafina, a la fonda. Calafina hi és la que va parlar amb tota la colla de cuiners i és la que va fer la xatonada al Vendrell l'any passat, aquest any diu que no hi va, però doncs vaig i dic, fina, salsa per tants, i patatam, ja tinc la salsa feta. Jo, això de cuinar coses no em va bé. Si ho trobo fet, no ho vaig a buscar. I és guapo, això, perquè dic el que ha dit la Júlia, que aquesta salsa té de ser boníssima, no?
Sí,
i
sí,
a més
sí.
La fan
sí, sí, que és bona.
I el bacall, i tot escalivat, i tot fet, tira, tira. Jo vaig a buscar un pot i ja està.
Dona pràctica, l'Eulàlia.
No, mandrosa, poder dir-li com vulguis, però com que a mi no m'agrada de fer coses, si me'n puc estalviar, doncs no, vull dir, no ho faig.
Aviam si el Pere es cuinetes i què ens diu del xató. Ens espera ja a Canal Vinolèrdola amb la Fanny Vivar. Bon dia.
Hola. Hola, bon dia, Sílvia. Sí, amb el Pere comentàvem bon que, dia. Clar, tants anys en un restaurant, les xatonades les heu hagut de viure molt, també, vosaltres.
Jo, de la manera que heu explicat, em sembla que avui ja no cal que dini. Ja estic content i menjat i tot. De la manera que explicava la Júlia, de la manera que ho explicava, les ametlles, les avellanes i tot ben fet, amb el pa torradet i tot, dic, mare meva, dic,
fregit.
Avui no cal... Avui
fregidet.
No cal,
fregit, no torrat. La Fina diu que li posa torrat, va dir ahir.
Bueno,
a mi m'agrada més fregit. I ho he provat de tota manera, eh?
Home, és més gustós, el portar l'oli.
A veure, jo no sóc cuinetes, jo sóc de barra, eh? Sóc cambrer de barra. Llavors, la cuinetes és la meva senyora, que per aquest temps realment també en fèiem amb el menú, també hi havia dies que també hi havia xató. Però realment nosaltres les xatonades les hem fet fora de casa. La meva dona té una germana a Sitges, hem anat a Sitges, la meva germana és de Vilafranca, hem anat a Vilafranca i inclús alguna vegada hem anat al Vendrell a fer xatonades. Però nosaltres a casa només ens hem tractat amb el tema del menú, fer la xatonada, i l'ha fet ella. La meva senyora l'ha fet amb la pedra, amb la, ja ho diré demà, amb la pica de... Amb la
mà de morter.
Va, amb la massa de morter i realment aquestes. Ara, quan va venir amb el temps de que la gent volia... Paqui, que la setmana que ve volem xató, anem 10 o 12, doncs llavors igual ja la feia amb el Thermomix, però realment les feia amb la pilona de pedra, que encara em sembla que tomba per casa, juntament amb la massa.
I a mi no m'hi cabaria tot el que hi poso.
Bueno,
quedaria alguna cosa per picar.
Perdona, em fas dues.
Hauries de fer vegades.
Dues vegades
o tres.
I no et quedaria igual, eh? Esclar. Perquè les dues picades les fas iguals i no et surten iguals. Si no, ja ho sabeu, les dones,
sí,
això.
Sí,
i tant que sí.
Van fer una paella,
sí.
Sobretot sí. La paella d'arròs. Sí. Sí. La meva senyora la feia cada dimecres, hi havia paella per tothom, de primer...
És el dijous,
confio. Cada setmana li queda... No, nosaltres érem diferents.
El dimecres.
Nosaltres la fèiem el dimecres.
Vale.
A casa meva. La meva mare la feia el dimecres i nosaltres vam canviar, a part de la meva mare, que quan va fer-ho la meva senyora, doncs llavors la vam seguir fent els dimecres. Que hi havia gent que venia els dijous a menjar paella i
veus?
No n'hi ha. Com que no n'hi ha? La fem el dimecres, diu, això no es fa. Dic, home, us heu d'enterar que el bar ha vingut de Moja.
Deu ser una llei molt imposada, perquè
no sé,
la majoria de restaurants els dijous el menú hi tenen,
sempre,
hi tenen
sempre,
paella.
Sempre.
Però és el dijous.
No, la meva mare, no sé per què, la feia el dimecres, noia.
Per portar
la
contrària.
I la meva dona ho va continuar fent. Sí, sí.
Digue'm.
Però, perdona, i les paelles que la feien cada dimecres, que et sembla que la feies igual, hi havia dies que no et quedava igual. Perquè jo
és veritat,
també menjava, sempre
és
quedava
veritat,
un platet per
sí,
mi,
sí, sí.
I
inclús
no
amb una olla de caldo. Tu fas una olla de caldo i poses el mateix, i un dia
sí.
És més bo i l'altre dia no ho és tant.
Sí.
O un dia té un gust
més,
i l'altre dia en té un altre.
Sí, canvia. El cuinat, ja ho sabeu vosaltres, jo no us ho puc dir perquè cuiner... A veure,
no,
jo no moriré
no,
de gana.
Jo tampoc,
vosaltres...
perquè dic jo... Almenys tres, perquè vull dir que doncs no això de
cuinar... Jo sí, jo disfruto. Disfruto.
Mira, ara avui, quan acabi d'aquí, me'n vaig a fer el dinar, evidentment, perquè si no dinarem i som quatre a dinar. I el meu problema és què faré demà per dinar. I cada dia és el mateix, això.
Mira, jo avui he fet faves i pèsols.
Ah, Juli Bert.
Estofadets.
Sí,
pot servir de guia.
A casa, no, i llavors, esclar, amb una no li agrada això, l'altra no li agrada allò. Jo avui faig quix.
Ah.
Quix.
Bueno, això... Això per dinar no...
Sí,
nosaltres
mira,
som més tradicionals.
No, faig quix i llavors hi poso xerris i olives i una miqueta de maní del costat i al darrere faré la planxa, doncs tinc unes sípies i faré uns quants llagostins i tres o quatre calamars a la romana.
Bueno, està bé.
Sí, està bé, però ho haig de fer. Sí, això, sí, clar, com home, em toca els nassos.
Si no, no dineu. Si no clar. Ho fas, no dineu.
Si no està ho faig, claríssim. No dinarem. I això és vaja. Cada dia, eh? Vull dir que cada dia pensar què faré demà per dinar. I a més, a casa dinem tres normalment, perquè la que fa quatre avui ve perquè fa teletreball i llavors ve a dinar a casa. Però si no, li haig de fer tu per cada dia.
Ja,
i ja ho pensa, què li faràs. I a més que li agradi, perquè és la llepafils de casa, saps?
Llavors,
vull dir que,
serà més
llavors,
complicat.
Oh, sí, però hi és. Vull dir, t'has d'estrenyar...
Li tens que preguntar avui què voldrà per demà. Ja
no,
està,
sí,
ja
home, ja em faltaria només això. No,
ah, no,
sí.
A casa jo no pregunto a ningú, eh?
Molt bé.
Ah, bueno, i tothom s'ho menja tot.
Bueno, però jo haig de fer...
Acostumat.
Clar, doncs, bueno, no. Jo, segons què fes, doncs no en menjaria. Per exemple,
oh, escolta, ja Déu-nos en guarda, em sent
no, mira, és igual, la carxofa no li agrada. La carxofa no li agrada. Jo, per exemple, si quan faig paella, a mi m'encantaria poder posar carxofa dintre de la paella, perquè és boníssim. Doncs si té de venir ella a dinar, no n'hi puc posar,
no
perquè allò... No hi poso carxofa. Faig paella, sí, però sense carxofa. Però vull dir, hi ha coses que... I no li agraden les llenties. Les llenties sí que li agraden. Però vull dir, hi ha coses que no... Cigrons, no n'hi donis. Vull dir, és
ja
un problema.
Ja tens un problema fet al molt menú, ja tens un problema fent el menú.
Jo, quan tenia la botiga, la meva cunyada, ella sabia què havia de fer per dinar tota la setmana. O sigui, era dilluns i ella ja sabia què menjaria el diumenge vinent per dinar. Jo li deia, però com pot ser? Jo no sé què faré avui. Aviam, quan jo tenia botiga, a vegades... Per exemple, doncs anaves a la cambra i pensaves, bueno, has de menjar això perquè doncs es passarà clar. I has de menjar això ho has de fer primer que allò, tal, vale. I llavors fèiem allò, no? Ara també ho faig, jo faig una llista, quan és el diumenge al vespre, em poso allò al despatx i vinga, va, aquesta setmana què? Perquè llavors també has d'anar a comprar. I llavors, esclar, no tenia el problema que no tenia d'anar a comprar, perquè la compra la tenia a casa, no? I podia agafar de l'estanteria el que em vingués més de gust, però el que em anava bé, però ara no. Ara tens d'anar a comprar, i per anar a comprar tens de saber què vols menjar.
Fas, clar.
Ni més ni
menys. Sí.
Doncs també faig la llisteta, dilluns, tal. Tres menjaran això, la Carla menjarà l'altre. I apa, anant-se entretenint.
Nosaltres a casa nostra el menú de tota la setmana ja el sabia la gent, eh? Sabien el dilluns el que hi havia, el dimarts el que hi havia, hi havia tres primers i tres segons.
Però tu parles d'un restaurant, i el restaurant és diferent.
Llavors ja...
No té res a veure amb una cuina d'una casa, eh?
Sí, però perdona, però hi ha gent que canvia el menú, durant la setmana.
Jo.
En canvi, nosaltres el fèiem igual sempre, eh?
Oh, bueno, jo no faig mai cada dia el mateix, eh? No és allò de dir, el dilluns faré això, el dimarts faré allò, no. Jo cada dia, bueno, faig el que em sembla, però no segueixo una pauta.
Jo també, perquè, per exemple, paella en faré un o dos cops al mes. I llenties estofades també, però després faré, un dia faré cigarons amb espinacs, a la catalana, l'altre dia faré escudella barrejada, l'altre dia puré de verdures, i el tall també vaig variant, un dia mandonguilles, l'altre dia sípia estofada, o bacallà amb patates... O mil coses, és que es poden fer.
I amb la Carla el bacallà tampoc no li agrada. És una cosa boníssima i el bacallà no li agrada.
Sí.
Que ni l'esqueixada ni tot.
Tant l'escarxofa com el bacallà.
Sí, ja em diràs tu, doncs el bacallà no li agrada. Ves, mata-la.
Pues està boníssim l'escarxofa i el bacallà.
Doncs mira.
Està molt bo.
Doncs mira, aquí no li agrada i no cal que ni facis. El dia que ve ella, doncs no puc fer... Home, per fer un dinar per tots, almenys, que mengem tots igual.
Tots igual.
Que sí que ho has de començar a fer. I llavors les llenties sí que li agraden. I llavors faig una olla de llenties i, bueno, un paquet de mig quilo i llavors faig parts, no? Els hi congelo. I congelo un tupper de llenties que me'n surten 4 o 5 i llavors, bueno, ja té 5 dies de llenties, un cada setmana, això no li falla. Yeah. I doncs, bueno, perquè ja no li haig de fer aquell dia.
Sí.
La Júlia que ha començat dient lo del bacallà, mare meva, el bacallà...
El bacallà encara, és boníssim.
Mira, el bacallà amb quatre anxovetes, quatre olives i una... Res, l'enciam, jo no sóc gaire d'enciam.
No, però t'hi ratlles una tomaca i t'hi trinxen un pebrotet.
I solament el romesco que estigui ben fet, el xató que estigui ben fet, escolta, ja en tinc prou, eh? És encantador,
ja,
el bacallà.
Ja és boníssim, ja és un bacallà.
Em faria mal, el bacallà.
És que amb aquesta salsa, si agafes patates amb pell i les talles a rodanxetes, si no t'agrada l'enciam i poses tot lo de més, amb una, et quedarà un plat de De 5 estrelles, eh?
Sí, 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 sí. I tant.
Vull dir que perquè hi ha gent que, gran que no pot mastegar-ho. No és que no els hi agradi.
Ja,
de vegades és impossible que l'escarola és una mica... S'ha de tenir bones dents.
És bastant dura, sí.
Doncs poses el mateix, però amb un fons. Jo hi he fet moltes vegades. Un fons de patata i el mateix plat adornadet, així, i ja està.
I aquesta patata, com dius que la fas? Com la fas, aquesta patata?
Patata amb pell, bullida amb pell.
Bullida. Com es diu? Tallada rodatges?
No, patata, com se diu? Patatera, no me recordo com se diu aquesta patata que feu amb pell. Com se diu?
Qualsevol,
patata amb pell. Patata amb
qualsevol patata.
Patatera, no, no me'n recordo, nena, no me'n recordo.
Patata patatera?
Ja em sortirà. Sí, no té un altre nom. I ara m'ha sortit així, però la patata amb una mica així bullida amb la pell té un nom, eh? Panadera!
Sí, sí.
Patata panadera.
Ara,
panadera.
Sí, jo també n'hi estava donant moltes.
Sí, nois.
Llavors la talles a rodanxes i la poses al plat?
A rodanxes i amb una bandeja. I és que és un plat que tant pots després poder escalfar... segons el que hi posis a sobre, com
que hi poses a sobre, doncs?
És que la patata aquesta dona per molt.
O la patata sola, no.
No, la patata no, però el que hi
tot,
poses a sobre...
Xató.
I què hi poses? Per això t'ho pregunto, què hi poses?
També amb el xató, amb amanida, amb el xató.
Mira, les anxoves, la tonyina...
Tot,
la mica,
i acompanya.
I poses una mica de tallat ben petit, o de tomàquet, o el que tu vulguis, perquè hi hagi una mica més de verdura... I ja està, i després el xató a sobre.
Oh.
Escolta, que sou d'esquilles a menjar.
Inclús pots posar ou dur o també trossets de truita amb mongetes, perquè això s'ho poden menjar. Jo tinc persones grans a la família. Doncs una manera de que puguin celebrar la xatonada com els altres és fent aquesta mica de diferència.
Sí.
Posar una mica de tomàquet, la truiteta aquella talladeta a trossos i adornada com els altres, amb l'anxova, tot, el bacallà, les olivetes...
Ho estic visualitzant, això, i que ha de ser bo,
sí. No, és bo. Pensa que aquella patata és molt agradosa,
Clar.
Amb la salsa.
Ah, però que
perdona,
no pot ser qualsevol
sou
patata.
Vosaltres d'anar... vosaltres d'anar a fer aquests tastos de quan ho fan a Vilanova, al Vendrell...
No hi he anat mai.
Alguna vegada n'he demanat en algun restaurant de xató.
Sí,
perquè si en un plat ja depèn del que hi ha, doncs et fa gràcia provar-lo, no? Però ara... anar a les trobades... No... Hi havia anat,
no hi
Havia anat a Calafell, perquè tinc una cosina a Calafell. Hi havia anat a Calafell, però només a Calafell.
Quina discussió hi ha? Quin és el xató més bo, que sempre s'esbrallen?
El
els de Vilanova, els del Vendrell, quin diu que és el
Vendrell,
més bo?
El del Vendrell,
però aquesta guerra l'he sentit sempre
jo. El de Valls, el de Valls.
Ai, això
el de Valls, el de Valls,
deu ser
salsa de calçots, home.
Aquesta salsa jo l'he provada. L'he provada, en un restaurant a Valls. No era una calçotada general, però van demanar...
Bueno, però la calçotada és diferent de la xatonada, no? O sigui, la salsa de calçots és diferent de la salsa del xató.
Bueno, ells ens van oferir la mateixa salsa, tant per una cosa com per l'altra, perquè uns vam demanar xató i els altres van demanar calçots. I ens van dir que la salsa, aquell restaurant, que és molt famós, ara no me'n recordo el nom...
Cal Fèlix.
Que la feien servir igualment. Vull dir que tant la posaven en un cantó com l'altre. Que l'únic que variava era una mica més d'oli perquè fos més lleugera. Amb la xatonada. En
però
canvi,
els condiments
amb els
eren els mateixos.
No. Sí, a mi nosaltres ens van dir això. Ara, si tu creus bé, si no també.
Hi ha
aquesta opció.
A Cal Fèlix de Valls tenen l'anomenada dels calçots.
Sí.
Casa Fèlix. Jo hi vaig fer el meu àpat de casament.
Mira. Oi que és a prop de l'església?
No.
Em sembla recordar...
No. Cal Fèlix és com els de fora.
Ah, no. És veritat, ara confonia.
És com de fora, sí.
Ara confonia, sí.
Que tenen, vull dir, tenen hotel i tot, vull dir, molt guapo.
Sí, tenen hospedatge.
Sí,
tenen dues o tres naus, impressionant.
Llavors hi ha unes botes, també, pel costat.
Sí.
Doncs allà hi vaig fer el meu àpat de casament.
Ah, molt bé, veus?
Em sona, però no me'n
recordo. Fa 50 anys, aquest any farà 50 anys, vull dir que...
Ja en fa 50, vosaltres?
En farà 50 el dia 31 d'octubre.
Jo, el juny d'aquest any, en faran 47.
Ui, doncs jo vaig casar al 73.
Soc jove, oi? Soc jove.
Sí, tu sí, jove. Jo al 75, vale. Ens vam casar el 31 d'octubre del 75.
Molt doncs bé. Aquest any... Doncs nosaltres anàvem darrere, eh? Nosaltres vam casar al 78.
Ja.
Sí, sí.
El 72,
no ens portem, no ens portem anys. Gaires anys, no.
No, no. Estem a la vora tots.
Jo vaig néixer l'any 50, doncs compte.
Jo també, 52.
Jo el 50.
Què dius? 50. Ah, tu vas néixer el 52.
El 50,
vale. Jo el 46.
Jo el 50.
Jo sóc la més joveneta.
Per molts anys, Conxita.
Per molts anys.
Gràcies, reina, i vosaltres que ho veieu.
Això, que ens puguem anar... Si no ho veiem, ens anem escoltant.
Escoltant,
perdona,
almenys.
I tant si ens hem de veure, eh? Apunteu-s'ho, eh?
Escolta, oh. Ara ha marxat la Marcelina, que vull dir, hem fet tertul i tal. Bueno, la cosa és que la Marcelina diu, li he dit amb la Conxita, digue-li amb el Pere...
Que sí.
Digue-li amb el Pere que aviam què fem-lo de la trobamenta.
Per favor, només faltaria. Esperem una mica febrer-març i ens veiem. De cara
sí,
al bon temps.
Que faci més bon temps.
I cap on haig d'anar jo?
Ja t'ho explico.
Tu cap a Domènec.
El Pere et passarà a buscar.
Exacte. Tu vés a Vilafranca i jo et prenc.
Ai, la teva dona. Vine amb la teva dona, que no hi hagi malentesos.
Perdona? Només faltaria, després de tants anys, que hi haguessin malentesos ara. Ni mica, no, eh?
Oh,
escolta,
no.
Guapa,
no,
quan
no,
tu passes pel carrer...
No, la cosa és que veniu tots cap aquí a Sant Jaume.
Segur?
Fem el programa aquí a Sant Jaume, sí.
Això segur?
Fem el programa, i a veure, pregunta-li amb la Sílvia, com sí que vol.
I tant que vull, i tant.
Fem
sí, que
el
encantava.
Programa aquí a Sant Jaume, i llavors sí. Anem a dinar a la fonda de la Fina, que la Fina hi va ser... la que va parlar del xató, que aquí a Sant Jaume hi ha la Fonda Esport, i anem a dinar tots a la fonda i quedaríem com a senyors. Olé. I mentrestant, quan acabem del programa fins l'hora de dinar, aniríem a veure les meravelles que tenim a Sant Jaume.
Doncs ja ho tenim, això. Bé. Mil gràcies. Bona setmana a tots.
Adéu. Bona setmana a tots. Gràcies.
Gràcies. Adéu.
Adéu-siau. Adéu.